Codinenca, al 107.2 FM i a Ona Codinenca.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues! Tòpic i direm que allò d'una flor no fa estiu, o allò de no és oro todo lo que reluce, però, escolta'm, no us podem enganyar, avui estem contents, ni la pluja ni aquesta tardor carregosa que està fent ens allunya de la satisfacció de poder-vos explicar la primera victòria de l'equip femení de bàsquet després d'una arrencada molt complicada. Setmanes enrere parlàvem en directe amb el Toni Luque, el president del club, i vam marxar del programa amb una sensació molt dolenta. Esportivament parlant, el projecte del primer equip femení no acabava d'arrencar i trontollar, però el més preocupant de tot és que ens va fer la sensació que el club no estava sòlid. Sigui pel que sigui, aquesta sensació no va ser la millor. Aquest cap de setmana, la victòria treballada del Sub-25 no fa que el club es capgiri com un mitjó, però almenys és una injecció de positivitat per a aquest club. Esperem que sigui la primera de moltes. Bona nit i benvinguts al Tujugues. I dos minuts del vespre d'aquest dilluns 12 de novembre. Ja ens estem acostant perillosament ja a aquest pont, a aquest final d'aquest mitjans de novembre, que sempre és tan complicat, ja s'acosta, però això es comença a divisar una mica la llunyania, ja les vacances de Nadal. I aquí dalt només ens queda ja pensar en això, perquè quasi portem uns dies que sembla que estiguem amb monocromo, tot és bastant gris i em consta que per aquí baix també us ha plogut bastant els últims dies, per tant convé que tinguem bones notícies per poder-vos explicar cada dilluns com està l'esport codinenc. Com dèiem a l'editorial aquesta setmana, una gran notícia, aquesta victòria del femení de bàsquet, que doncs ens ha donat aquesta mica d'aire pel club. Avui nosaltres ens centrarem, com us dèiem la setmana passada, en parlar amb un dels protagonistes que, tot i ser un participant així que va per sol, que va sol, que corre sol, que competeix sol en aquest sentit, és dels nostres, i és l'Albert Soleil, que és, m'atreviria a dir, que arxicampió de curses d'obstacles, perquè les ha guanyat de totes maneres, curses curtes, llargues, amb més obstacles, amb menys obstacles, aquí, allà, europeu, al mundial. Per tant, avui el tindrem aquí a l'estudi, a més ens ve de gust que ens visiti a Ona Codinenca, perquè així també li podem veure la cara, tio, que a més ve, carai, que s'explica bé, i segur que el Raül i l'Àlex des de l'estudi del Pau li podran fer bones preguntes i el podran apretar una miqueta per saber com funciona això de les curses d'obstacles. També farem un repàs exhaustiu del futbol base. Us vam dir a principi de temporada que aquest any volíem dedicar una especial atenció a l'esport base. Fins ara no ha acabat d'arrencar, perquè a més han començat les lligues sèniors i sempre vulguis que no, doncs tenim aquest viatge a derivar-nos cap a les lligues dels grans. Però avui sí, l'Àlex ens ha portat un repàs exhaustiu del futbol base, i al mateix temps tindrem també el coordinador del futbol base, l'Isma Monfort, que ens explicarà una mica les sensacions des de dins el club. I un dels partits de cap de setmana també, que un dels equips que no acaba d'arrencar, tot i que sembla que les sensacions cada vegada són més bones, és aquest primer equip d'hoquei, l'equip entrenat per Climent Pedrós, que aquesta setmana va empatar el Picata, va empatar pràcticament l'últim segon del partit. I com que no el vam poder veure, avui hem fet allò que fan les ràdios grans, que és parlar amb el periodista de la zona, i tindrem el Joan Llompart, periodista del Segre Televisió, que a més va ser el que va gravar el partit, per tant l'ha vist i revist diverses vegades perquè ens expliqui les seves sensacions. I tot això ho farem com sempre, amb el Pau Ibars, el control tècnic. Pau Ibars, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem?
Molt bé, tot a punt.
Sí.
Sí.
Tot a punt, Lliga tu jugues.
Lliga tu jugues, puntual, jornada a punt. Per tant, punt de començar.
Ha començat el Mambo una mica, perquè com que ja hem afegit
el pàdel, sí.
I tot plegat, sí, sí, ja hi ha aquesta trash talking a través del grup de
WhatsApp de la Lliga. De la Lliga. Sí, sí.
De la Lliga. La cosa ja va en marxa.
Tothom se les va fotent i tu ja pots preparar la cartera perquè el sopar del Mir em sembla que comença a caure. Sí, comença
jo,
a caure.
Jo em pensava... Deixa'm el saludar. Àlex Mir, bona nit.
Bona nit, què tal?
I Raúl Jiménez, bona nit.
Bona nit.
Bueno, jo em pensava que aquesta setmana podria retallar d'algun punt, però Àlex no ha anat així. Això ja veig que ni així.
Ja ho veus, vull dir que jo estic molt content de que tu estiguis molt content el dia que empates amb mi... però bueno, això és el màxim que aconseguiràs fer, Ton, vull dir que no pateixis, vull dir que...
Quanta maldat! I ara que parlem de la Lliga Tu Jugues, deixeu-me dir que estem intentant muntar per segona vegada l'edició, la tertúlia de savis,
Consell de savis.
Consell de savis, aquest consell de savis que volem que ens acompanyin la setmana que ve. De moment tenim un parell de membres confirmats. Com sabeu, són els membres de la Lliga Tu Jugues, doncs que tant en tant els volem convidar a l'estudi perquè es vinguin a explicar, així com avui parlarem amb l'Isma Bonfort perquè ens expliqui com veu el futbol base, doncs perquè aquesta gent que viu l'esport codinenc tant o més que nosaltres, doncs ens expliqui com ho estan vivint i com ho estan veient en aquesta temporada, que ja portem unes quantes jornades, la majoria d'equips doncs ja porten ben bé un quart de lliga. Doncs escolta'm, que ens vinguin a explicar quatre coses, aviam si aconseguim tancar força col·laboradors. No us he preguntat, com esteu a l'estudi, nois, bé?
Bé, molt bé. Avui el Pau no ens ha engegat el radiador, tenim una mica més de fresqueta. La setmana passada anàvem amb pantalons curts i avui fa més fresqueta, però bueno, bé.
No diluvia, que jo la setmana passada vaig aquí l'último minuto, xop.
Bé, estem bé.
A punt, avui té bona pinta això, té bona pinta el programa d'avui perquè tenim una pila de coses. El que passa que farem com sempre, ara que són les 8 i 7 minuts del vespre, i comencem repassant els resultats de la jornada.
Participa al programa al 93-866-3239, per internet a tujugues.com i a tujugues@onacodinenca.cat.
Vinga, comencem el repàs parlant de futbol. Raúl, tercera catalana.
El Vic 1, Sant Feliu 3.
Quarta catalana.
Sant Feliu 1, Sant Agnès 2.
I futbol 7 femení.
Vallgorguina 2, Sant Feliu 7.
Una mica d'hoquei, hoquei Lliga Plata.
El Picat 4, Sant Feliu 4.
Segona catalana.
Cerdanyola 4, Sant Feliu 1.
I segona catalana femení.
Roda 3, Sant Feliu 0.
Una mica de bàsquet, aquesta ens ve de gust. Sots 25, femení.
Sant Feliu 39, Badalonès 36.
I ho rematem amb els atlètics. Pàdel.
Sant Feliu 2, Alfou 1.
Vinga, comencem el repàs dels titulars de la jornada parlant d'hoquei, en aquest cas de l'Hockey Lliga Plata, que va merèixer molt més premi en la seva visita a la pista del Picat. L'equip de Pedrós es va posar per davant tres vegades amb gols de Valls, Pastor i Montero, però els lleidatans van respondre cada vegada amb l'empat a l'equador de la segona part, i amb el 3-3 al marcador, el Picat es va posar per davant amb el 4-3, però el Sant Feliu no va baixar els braços i a mig minut pel final Faixes feia l'empat. L'última ocasió del partit va ser pels locals, una falta directa a pocs segons pel final, que el porter codinenc Turon va aturar. Escoltem les declaracions de Climent Pedrós a Segre Televisió.
Bueno, ens hagués agradat amb potser els tres punts. Hem plantejat un molt bon partit, la primera part he tingut moltes ocasions, la segona part també hem arribat molt a porta. El seu porter ha parat moltíssim i en les ocasions importants, en els moments importants del partit, les hem tingut i ens ha costat ficar-les. al final del partit un empat que jo crec que a mi em sap a poc, no? Perquè crec que pel plantejament del partit i les ocasions que hem tingut, jo crec que ens mereixíem una mica més. Portem 4 jornades, hem empatat 2 partits, hem perdut 2, però bueno, jo crec que estem fent un bon hockey, ens estem trobant cada vegada més a pista, estem generant molt i ara falta pues, definir una miqueta més, no? Però en línies generals estic molt satisfet del rendiment dels jugadors.
Seguim amb l'hoquei en el segona catalana. Minicrisi per l'equip de Javi Jiménez, que després de l'ensopegada la setmana passada amb la Garriga, aquesta setmana ha caigut 4-1 a la pista del Cerdanyola. Tot i anar per davant durant gran part del partit per 0-1, a 10 minuts pel final, els locals van empatar i l'equip es va descentrar. Dues jugades força polèmiques van posar el 3-1 al marcador i amb els codinencs llançats a la porteria del Cerdanyola, els locals van tancar el marcador amb el 4-1 final. Aquesta setmana estrenem nou col·laborador. Ens en parla en Roger de Nadal.
Bona nit. Aquest cap de setmana, el segona catalana, hem perdut 4-1 contra el Cerdanyola, que és un equip invicte, però en comparació amb la Garriga, un equip força més assequible. Vam mantenir el 0-1 amb una defensa brutal fins als últims 10 minuts, que desgraciadament jo vaig menjar-me una esquena clamorosa. El 2-1 i 3-1 provenen de dos errors arbitrals surrealistes, amb un àrbit que m'havia pitat al matí amb les nenes a Sant Vicenç de Castellet i que devia portar aproximadament aquell dia 6 partits pitats. I el 4-1 prové d'anar a la desesperada contra un equip que, tot i que no tenia verticalitat, movia molt bé la pilota. Per què vam perdre? Perquè no vam saber atacar. Tenim un joc fins ara massa exterior i per tant toca arremangar-nos i seguir treballant amb la confiança plena en aquest equip que podem guanyar-ho absolutament tot i preparats per aquest cap de setmana que dissabte juguem a les 6 una altra final anticipada, l'última d'aquesta primera volta contra el Mataró.
Amb una mica d'hoquei femení, nova derrota d'aquest equip que aquesta vegada amb el Roda de Ter per 3-0. L'equip entrenat per Aleix Veres segueix millorant cada dia en el seu joc de conjunt, però pateix una clamorosa falta de gol. I així ho indiquen els seus números, que en 6 partits només han fet 2 gols i n'han encaixat 29.
Parlem ara de futbol. El Sènior A guanya amb autoritat al camp de l'Oarvic per 1-3. Partit molt complet dels santfeliuencs que van començar el partit amb molta concentració, superant el rival en tots els aspectes. A la mitja hora, Oriol Palau feia el 0-1 i seguia el domini codinenc, fins que Ivan feia el 0-2 al minut 44. A la segona part, el Sant Feliu no va afluixar i al minut 53, Ivan tornava a marcar fent pujar el 0-3. A partir d'aquí, el Sant Feliu es va dedicar a controlar, mentre que els locals avançaven línies i en els últims instants creaven més ocasions. A falta de 10 minuts, arribava a l'1-3, però els santfeliuencs evitaven sobresalts i finalment s'arribava al final del partit amb l'1-3 definitiu. Després de la victòria, els codinencs es posicionen a la mitja taula, en la desena posició de la classificació d'aquest grup 5 de la tercera catalana.
Pel que fa al sènior, el sènior B, derrota dolorosa d'aquest equip que perden per 1-2 davant del Sant Agnès. Càstig dur pels codinencs, que feien una bona primera part sense rebre ocasions i tenir molt bones aproximacions a la porteria rival, però s'arribava al descans amb el 0-0 inicial. A la represa s'avançava el Sant Agnès al minut 55, amb una de les primeres ocasions que tenien. A partir d'aquí, el Sant Feliu guanyava terreny davant d'un rival defensiu. Al minut 84, en Marçal feia l'empat a 1. Els codinencs seguien atacant buscant la victòria, però en un contraatac els visitants marcaven l'1-2 al minut 89, que ja seria definitiu. Els codinencs tanquen la classificació del grup 11 de la quarta catalana amb 6 punts.
Parlem ara de futbol femení. Les fèmines passen per sobre del Vallgorguina i guanyen per un contundent 2-7. 15 minuts va durar la resistència local fins que Raquel feia el 0-1. A partir d'aquí començava el festival d'Anna Marín, que feia el 0-2 i el 0-3. Les locals feien l'1-3 just abans de la mitja part. Al començament de la segona part, Anna feia l'1-4. El Vallgorguina responia amb el 2-4, però les codinenques seguien dominant i Anna completava el seu pòquer de gols fent el 2-5. Amb el partit sentenciat, les santfeliuenques van seguir a molt bon nivell i la Laia feia el 2-6 en els últims instants. Les locals es marcaven en pròpia porta finalment el 2-7 amb el qual s'acabaria el partit. Les codinenques escalen a la segona posició de la classificació a 4 punts del líder, però amb un partit menys. Escoltem a la Marta Vázquez.
Ahir vam anar a jugar al camp del Vallgorguina, un equip molt potent i molt bo. L'any passat ens van guanyar i vam empatar al nostre camp. I ahir anàvem amb moltes ganes. Vam anar amb 8 jugadores, 2 porteres, o sigui, 7 jugadores de camp i una portera de recanvi. I vam jugar superbé. Vam arribar al camp motivadíssimes i vam començar a jugar superbé en passades, arribant a porteria i xutant, i així vam acabar amb un 2-7, on als 5 minuts els entrenadors de l'altre equip estaven desquiciats, es pensaven que ens guanyarien per pana, i no va ser així, els vam donar la cara i vam guanyar amb un 2-7, molt potent, i se'n van anar totes rabioses. I nosaltres contentes perquè ens faltava al mig del camp, que la Gemma i l'Anna no van poder venir, i la Laia va estar supergran al mig del camp. I totes les jugadores vam estar superbé, i estem superorgulloses de l'esforç que estem fent. I animem a que el dissabte a les 4 pugi tothom a veure'ns, perquè ens juguem al segon lloc contra el Ramassà.
Doncs amb aquest prec de la Marta Vázquez que la gent els ajudarà dissabte a les 4, després al final del Tujuga repassarem com queda l'agenda. Fem l'última, parlant de bàsquet. Aquesta setmana sí, després de diverses jornades rondant la victòria, el primer equip del Sant Feliu ha aconseguit la primera de la temporada. La igualtat va ser la tònica dominant de tot el partit contra el Badalonès. Al descans s'hi arribava amb un més 4 pel Sant Feliu i un bon tercer quart donava avantatge a l'Escudinenca de 8 punts, però van haver de patir fins al final per tancar el marcador amb el 39-36 definitiu.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
Doncs va, repassem en un moment la Lliga Tu Jugues, que aquesta setmana arriba a la seva jornada 4. Pau,
sí,
mica de repàs, va.
Quarta jornada, primer de tot demanar disculpes perquè ens vam descuidar el partit aquest que comentàvem als titulars del bàsquet, no hem estat al cas. A vegades ens passa que ens deixem algun equip d'algun esport, en tot cas sempre recordeu que si ho trobeu a faltar, doncs manifesteu-vos i ho intentarem corregir. Els que sí que entraven aquesta setmana eren els del pàdel, la qual cosa ha fet que les puntuacions pugessin bastant, perquè hi ha força gent que encerta aquest partit del pàdel. A més, tenim el Ruben i el Francesc Roure, que encerten el quart a catalana, i Servió de Vostès, que encerta el segon a catalana femení.
Estàs on fire, Pau, aquest any.
Estic on fire, ja ho veus, això.
Carai!
En tot cas, jornada 4, 29 punts pel Ruben, seguit del Francesc Roure amb 26, per Rangur amb 22 i jo mateix amb 21. Tanca el top 5 d'aquesta setmana el Joan Serra amb 20. Perdó, amb empat amb la Marta i el Pep Sanz amb aquests 20 punts. Anaves a dir, doncs, o no?
Anava a dir que 29 punts em semblen molts. Em semblen,
sí, perquè és això,
molts encerts.
Hi ha hagut molts partits, de sí, fet, sí. Hi ha, excepte el bàsquet, diguem-ne, que seria que diria que aquesta jornada en tenim un més, tenim jornada completa, els 8 partits per la cinquena jornada. Doncs 7 partits més pàdel, amb forces encerts, doncs fan aquestes puntuacions bastant altes.
Es pot destacar, per exemple, que el pàdel, que tant critiquen el Pep Reclà perquè no va apostar, veig que té un 0, però és que no va apostar, no devia arribar-hi temps, perquè sempre li diuen que clar, que ell com que els coneix juga amb avantatge, veig que té un 0 al pàdel d'aquesta setmana.
En el pàdel, Ton, es veu clarament que hi ha hagut una aposta allò de 2-1, que és allò de dir...
Sí, sí.
És allò, eh?
Sí,
no, no,
sí.
Sense arriscar, oi? Sense arriscar, 2-1.
Sí.
I això ha provocat una pila d'encerts a bona part dels participants de la Lliga Tu Jugues, eh?
L'Alfó és un clàssic, és un clàssic dels pàdels.
Sí, és veritat, és veritat. En tot cas, la classificació general, molt ajustada, i m'encanta perquè doncs, que hi hagi ben bé allò, coses ben justes fins al final, fa que la Lliga tingui més vida. Segueixo líder una setmana més, però ja persegueixen els talons, 63 punts, seguit de Francesc Roure amb 62, Rubén Rodríguez tercer amb 61 i Bernat Mur quart amb 60, per tant només un punt de diferència entre els quatre primers llocs, el Joan Serra cinquè ja amb 57 punts. Per tant, això que dèiem, cinquena jornada, amb 8 partits.
I espera't els tapats que estem a mitja taula. Espera't, Pau, que els tapats que estem a mitja taula...
Ja veniu, no? Que ja aneu venint.
Que després de Nadal nosaltres estem intractables, eh?
Estupendo. El Raúl va 8è amb 51 punts, Àlex Mir, estàs tu? 13è amb 40 punts, i Tom Falqués, et generava la balla, em sembla, ja.
A la pàgina 8.
Buscar la pàgina 8. 24è amb 29 punts.
Molt bé, per no dir l'últim.
No, endavant. En l'antic teletexto no sortiria la segona pàgina, eh?
No sortiria.
Escolteu, anem molt tard, va, no feu més sang, anem molt tard.
Va, doncs res, després repassem els partits, però això, no us discuteu, la jornada ja està punt per qui la vulgui consultar i apostar, per tant, doncs això, molta sort i dilluns que ve ho repassem.
Doncs va, molt bé, amb aquesta lliga tu jugues actualitzada, fem un canvi de sintonia ràpid i comencem a parlar amb l'Albert Solai, que anem molt tard.
Segueix-nos a facebook.com/tujugues i a twitter.com/tujugues.
Doncs com dèiem, 8 i 20 minuts del vespre, 8 i 21 en aquest cas, i comencem a parlar amb un dels protagonistes de l'any. Llàstima que això de les carreres aquestes d'obstacles aquí, en el nostre territori, no sigui una cosa allò encara més ressò mediàtic, perquè si no estaríem davant d'un dels esportistes més importants d'aquesta disciplina. Bé, de fet, estem davant d'un dels esportistes més importants d'aquesta disciplina a nivell català, espanyol, europeu, i m'atreveixo a dir que gairebé mundial. I ens acompanya ja a l'estudi d'Ona Codinenca l'Albert Soleil. Albert, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, molt bé.
Ben tornat a l'estudi d'Ona Codinenca. Raül, Àlex, no sé si ha pogut fer una mica de prèvia amb ell o anem de cara a barraca ja.
Ens ha enganxat una mica atabalats perquè hem tingut un començament, uns minuts últims abans de començar el programa, que hem anat una mica...
Sí, perquè a més l'Albert ha vingut d'hora, ha vingut 10 minuts abans de començar, però...
Estàvem aquí el Raül i en pleno apogeo acabant de tancar coses a l'últim minut, però bueno, això és la ràdio, vull dir que al final és això, però bueno, ja el tenim aquí. Com diu el Raül, ha arribat molt puntual, ha arribat 10 minuts abans, i ja el tenim aquí assentat i t'està escoltant, Ton. Com tu ja moltes vegades ens dius, l'Albert viu a Vigues, però ja ens l'hem fet una mica nostre, no?
Home, jo per mi és codinenc d'adopció de totes, vull dir, és d'aquests que volten a prop de Sant Feliu, que carai, si ningú més els hi dona vidilla, doncs hòstia, cap a Sant Feliu, tu, que a més em consta, Albert, que voltes bastant per aquí als voltants de Sant Feliu entrenant també, no?
Sí, la veritat que tinc molts amics d'aquí a Sant Feliu que també fan molt esport, com jo, i quedo moltes vegades amb ells per entrenar per aquí a Sant Feliu, no? També m'agrada molt entrenar cap aquí de la Sant Sadurní, i bueno, penso que és un lloc magnífic per fer bons entrenaments.
Escolta'm, aquesta temporada un palmarès, suposo que quasi, no sé si m'atreviria a dir impensable, o si ja t'esperaves arribar a aquest nivell aquesta temporada amb les Spartan.
No, la veritat és que no, la meva intenció, el que jo intentava era fer el millor possible, millorar el de l'any passat, però no m'esperava aquests grans resultats, no, que he aconseguit. Jo crec que ha sigut la meva millor temporada i serà molt difícil superar una temporada com aquesta.
Bueno, quasi només et queda a guanyar el Mundial d'Elit, no?
Sí, però bueno, jo crec que això és una altra lliga, ja és molt difícil, no et dic que sigui impossible, però bueno, de fet, amb la meva feina tampoc em puc preparar 100% com m'agradaria, per això a vegades em sorprèn, no, els resultats que arribo a aconseguir, però ja et dic que jo seguiré intentant tot el que pugui, però bueno, és guanyar un Mundial, jo crec que és molt difícil avui en dia.
Àlex, parlàvem abans fora d'antena del palmarès de l'Albert, no sé si el tens a mà.
Sí, sí, és impressionant perquè realment ara estava consultant la seva pàgina web, que aprofito per dir que és albertsolei.com, si algú la vol consultar, i tenim nombroses victòries i subcampionats de Spartan Race, OCR i de duatlons, de trails i d'un grapat de disciplines, no? Perquè, Albert, per la gent que ens escolti ara i pel que diguis, ostres, l'Albert Solai fa Spartan Race, OCR, què és tot això? Spartan Race, què és? Com ho podries definir, això, pel que no hi entengui?
Bueno, al final Spartan Race és una cursa de muntanya, de, tenim diferents distàncies, de 14, de 8 quilòmetres, de 21 o més, no? Fins i tot. El que passa que no deixa de ser una cursa per muntanya amb obstacles que et vas trobant durant el recorregut, no? Has de saltar muros, has de pujar una corda, has de portar pesos durant un recorregut, et vas trobant diferents tipus d'obstacles, no? I això és el que consisteix aquest tipus de carreres.
Sí, sí, si podeu fer un cop d'ull a la pàgina web, veureu fotografies que hi ha penjades, que déu-n'hi-do, fan frisar, Raül?
Sí, sí, sí. Jo quan veig... Sobretot quan veig l'Instagram de l'Albert, els que el seguim, ostres, és que veus uns tobogans i fang i dius, hosti, si jo vaig a fer una mitja de muntanya i ja trec el fetge per la boca.
A més, hi ha una cosa, Albert, que tu ja apuntaves, i és el fet de dir, imagino que, evidentment, bueno, és lògic que la preparació física que has de tenir per fer totes aquestes curses és brutal, però a més hi ha una cosa que tu ja apuntaves, no? És el fet de que, òbviament, tu no t'hi pots dedicar professionalment.
No, per això que a vegades he competit amb gent, sobretot d'Estats Units, i això, que potser sí que es dedica més plenament a això, i jo realment tinc la meva feina com qualsevol persona, i clar, llavors no puc entrenar tot el que m'agradaria, no? Jo ja et dic que durant el dia puc entrenar una hora com a molt, i potser no cada dia a vegades, sí que llavors el cap de setmana aprofito a entrenar més hores, però ja et dic, no entreno el que m'agradaria ni el que per intentar millorar, no? Però bueno, ja et dic, els resultats surten i a vegades em sorprenc jo mateix, però bueno, fins al dia d'avui content de com va tot i res, a veure si pot ser així.
Albert, digues, perdona.
Anava a dir que un ocellet ens ha explicat que t'has muntat, com això que comentes dels entrenaments, entre setmana i tot plegat, no és, és complicat de poder-t'ho combinar. Un ocellet ens ha explicat que tens una mena de, no sé com dir-ho, si gimnàs o sí, li direm gimnàs, a casa muntat, però gimnàs allò ambientat en les Spartan Race. Pot ser això o ens han pres el pèl?
No, sí que és veritat. Bueno, ja et dic, mira, aquest cap de setmana passat he acabat de fer, perquè cada dia intento fer coses noves, i ja et dic, disposo de poc temps durant el dia i el fet de tenir que anar a un gimnàs o a llocs així, doncs no tinc temps i vaig decidir, perquè tinc una mica d'espai a casa i m'ho vaig decidir fer allà, no? I bueno, em serveix per el dia que tinc 30 minuts per entrenar, doncs em serveix per fer un rato de gimnàs allà i bueno, és una mica la manera de buscar treure temps d'on pugui, no?
Com ens l'hem d'imaginar, aquest gimnàs?
Sí, és el que anava a dir, oi? Perquè, clar, un gimnàs, un s'imagina la típica bicicleta estàtica, oi? La cinta de córrer i poca cosa més, no?
Bueno, al final tinc quatre coses que, per exemple, coses, cordes penjades, pneumàtics de tractor, que a vegades els porto així aixecats o els hi dono voltes. Tinc diverses coses, no és un gimnàs de màquines, simplement són, diguéssim, peses o coses així que faig treballar amb el meu propi pes, no? Simplement, no sé, un esglaó que puguis pujar unes quantes vegades, exercicis més així dinàmics que no pas aixecar peses o màquines de gimnàs, no? Ja et dic, màquines de gimnàs en tinc una per allà que tenia per allà a casa, però no és el tipus de gimnàs que tinc, no? És una mica així més domèstic o amb quatre coses que trobo per allà i em faig, tinc una estructura i li penjo quatre pilotes, quatre cordes i és la manera de treballar una mica la força.
Pues imagina't, Ton, entrenant estonetes amb quatre pneumàtics i quatre coses i la que ens està liant. Imagina't si tingués més temps i més recursos.
El tio es planta al pòdium de Mundial, vull dir, a partir d'aquí, saps què vull dir o no? Que clar, jo no sé què passaria si pogués entrenar amb condicions, hosti.
Perquè hi ha molta gent, hi ha molta gent, oi, que s'hi pot dedicar més, no sé si professionalment, però més...
Bueno, jo aquí a Espanya o Catalunya jo crec que és molt difícil, no conec ara mateix a ningú que s'hi dediqui i et dic, sé que la gent dels Estats Units o tots els 10 primers del Mundial i això sí que ells s'hi dediquen més, tenen més ajudes que aquí. I bueno, jo quan vaig anar als Estats Units a córrer contra ells, al final també es nota, no? Que al final ells s'hi dediquen més i poden fer les coses millor, no? Jo per feina, doncs, a vegades tinc que viatjar ràpid, tornar i treballar i se'm fa més complicat, no? Però bueno, ara mateix estic motivat, tinc ganes de fer-ho i ho faig com puc, però ja et dic, content, no? De com va tot, després de tot.
I tens algun tipus d'ajudes d'esponsors o com et financies una mica tot aquesta
ajuda? Sí, a veure, a través de la mateixa organització sempre m'ajuden, amb hotels o inscripcions i coses així, i després també tinc diversos patrocinadors que m'ajuden, no? Econòmicament no, perquè és difícil, però bueno, material, tot això sí que m'ajuden, a vegades em paguen algun viatge, i bueno, no em puc queixar, no? Tinc bastantes ajudes que gràcies a ells també puc tirar tot això endavant.
Està bé, perquè a més, clar, són desplaçaments llargs, fa 4 dies estaves a Grècia, has voltat per les Espanyes també, per tant entenc que són coses que no són econòmiques de pagar, a més, és això que tinguis ajudes és important. I aquests esportistes petits, ho hem dit moltes vegades, també quan l'Albert Subirats competia, que aviat jo crec que l'haurem de portar a l'estudi perquè està arrencant un projecte que me'l va explicar l'altre dia i que val molt la pena que ens l'expliqui i el farem venir un dia d'aquests, però ens ho deia, no? Ostres, també ho veiem amb la Ivette Farriols quan competia, tots aquests joves, aquests esportistes que s'han de buscar la vida, al final, petites marques de botigues, de roba, no sé què, aquest et posa les sabates, aquest et posa no sé què, al final dius, bueno, doncs mira, jo ja poso bitllet, no? Una mica poder solventar les coses d'aquesta manera. Has acabat la temporada ja, Albert, o et queden encara més reptes?
No, em queda l'última prova del Campionat d'Espanya, que és a València, el dia 1 de desembre, i res, ja és l'última carrera, i bueno, ja amb moltes ganes també d'acabar, perquè em sento una mica cansat, però bueno, ja et dic, aquesta carrera, el campionat més o menys el tinc ja guanyat, o podem dir així, em falta només aquesta prova, que al final és anar allà i acabar-la, i pràcticament ja està tot fet, no? Però bueno, que queda anar aquí i també l'última carrera, que bueno, ja amb ganes d'acabar.
Déu-n'hi-do, aquesta gent d'aixòs. I llavors et planteges, no sé, suposo que això dels Spartan Race deu ser una cosa una mica més acotada en el temps, però que fas altres coses, Albert. Jo recordo havent corregut per aquí Sant Feliu, no sé si va ser la mitja de muntanya, també en algunes ocasions, oi? I després fas altres competicions?
Sí, la meva idea, perquè a mi tampoc sóc una persona que m'agrada descansar gaire, llavors ara, per desconnectar una mica del tema de l'Spartan Race i diguéssim de córrer una mica, doncs ara vull fer fins a final d'any curses de bicicleta, que al final també em serveixen per desconnectar i per seguir entrenant, i m'agrada molt anar amb bicicleta. I res, ja et dic, de cara a gener fins a març, que no comencen les Spartan, la meva idea és fer curses de muntanya, com la d'aquí Sant Feliu, coses així, que em serveixen com a preparació per després arribar a les curses aquestes que m'interessen més preparat, no?
Raül, t'hi veus o què, fent algun Spartan d'aquestes algun dia, ara que has començat a córrer una mica en sèrio?
No, ni en sèrio ni en broma. Jo quan abans la Bé deia d'aixecar pneumàtics de tractor, ja m'ha agafat un mal d'esquena. Que
el Raül feia una cara ja que
ja patia, i quan veig aquests... Mira, lo del fang encara, no? Allò de dir, tot i ser dur...
Peus molls, no, Raül?
Sí, no, perquè és veritat que el fang endureix molt, eh? Parlàvem, jo fa 15 dies vaig fer una mitja de muntanya, evidentment el meu plan és pasturar.
Trota cotxera,
una mica. Era tot fang i vaig arribar amb un mal de cames impressionant, no? Però els obstacles ja ho deixem pels valents. Jo això sí que ho veig massa complicat. Jo el que li volia preguntar a l'Albert, ara que parlem dels obstacles, vosaltres ja sabeu els obstacles que us trobareu a cada cursa, o us els posen nous, sabeu a quina distància els teniu?
No, normalment l'empresa d'Spartan Race, que és les carreres que faig més, normalment hi ha els mateixos tipus d'obstacles a totes les carreres, no? Pot variar alguna o algun obstacle nou que hagin tret, però normalment a totes les carreres et trobes el mateix tipus d'obstacles, no? El que passa que sí que sempre els tens distribuïts diferents. Mai saps on són, te'ls trobes un dia, trobes un obstacle primer, després un altre, i és, suposo, també depèn del recorregut on facin la carrera, la manera que ho distribueixen, no? I bueno, una mica és sempre sorpresa, ja et dic, els dies abans tampoc et deixen provar els obstacles, no pots veure, o sigui que és una mica tot sorpresa per tothom.
Jo crec que això està bé, no? Perquè dona un plus de dificultat, però suposo que al final també us ho fa més divertit, perquè saber ja on tindràs tot ho fa tot molt més mecànic.
Sí, no, està clar, tu quan estàs corrent sempre hi ha aquelles dues o tres proves que li tens més por, perquè potser a vegades és fàcil de fallar o és una prova que et costa més, i tothom té la seva prova que li costa més, no? I llavors sempre vas corrent i dius, a veure quan arriba aquesta prova, i un cop l'has superat és com un descans de dir, ja l'he passat, ara a seguir, ja... Però bueno, mai saps, ja et dic, el moment que et pots trobar amb aquesta prova, i bueno, jo crec que també és una mica la gràcia, no?
A més, nois, perquè a més aquí hi ha altres coses, perquè l'altre dia llegia que em sembla que ser el Mundial, no? Que et va perjudicar molt una sanció que vas tenir amb la llança, va ser, o no sé si no recordo malament?
Sí, era una prova, bueno, el Mundial de Grècia anava a segon, a un minut de diferència del tercer, que la cosa anava bé, però ja et dic, a una prova vaig fallar a llança perquè vaig trepitjar la corda sense donar-me compte, i és una prova que mai fallo, i mira, aquest dia em vaig despistar i vaig aixafar la corda amb el peu, i llavors no, la llança no va arribar, diguéssim, a la bala de palla, i bueno, vaig cometre aquest error que em va tocar fent la penalització, i aquí doncs, ja et dic, el que anava tercer em va recuperar aquest temps, i bueno, va ser una mica el problema. Però bueno, ja et dic, un dia em passa a mi, un altre dia li passa a l'altre, això, les carreres aquestes són així, no sempre surt tot perfecte, i tampoc, bueno, un error que vaig cometre aquest dia, però bueno, ja et dic, a vegades li passa a un altre i em beneficia a mi, no?
I tant. Doncs nois, no sé si us queda alguna cosa més per l'Albert, perquè podríem estar, és d'aquesta gent que la sentes aquí a l'estudi i podries estar xerrant amb ell tot el vespre.
No, només és recomanar a la gent que consulti la seva web, l'albertsolei.com, que el segueixi a les xarxes socials, perquè anirà molt bé poder anar seguint totes les curses que va fent, a més amb fotografies doncs, espectaculars, i bé, doncs, dona molt gust doncs, poder parlar amb un campió com ell i poder-lo anar seguint com se'l va seguint des d'aquí, des del Tujugues, no?
Tu, Àlex, no t'animes?
No.
Ja us
enredaré. No, jo el de córrer és un tema que el deixo per futures vides.
Corres de covard.
No.
Home, ja deia el Jesús Carner, corres de covards.
Jo, ara que l'Albert diu, jo us enredaré un dia. No, pues un dia per provar-ho.
Ai.
Sí, home, sí. No. Però allò que dius, hòstia, un dia, mira, un diumenge que et vaga i ho proves i...
Home, l'Albert que té alguna instal·lació allà a casa seva, no? Allà davant de casa per practicar aixecar, això. No, anem a fer un vermut allà baix,
sí
no?
Sí que és veritat.
No?
Aixecar uns pneumàtics i...
Que em sembla, ara no... Fa poc aquí a Barcelona vam fer una prova, un estil semblant, no me'n recordo com es deia, així en plan més fluix per gent que comença i això... Tu, per anar-ho a provar, no us hi veieu?
Jo, la veritat és que, a veure, em genera moltíssima admiració, perquè realment veig aquestes curses i buah, penso que és espectacular i és brutal, no? I, a més, penso que quan estàs bé físicament, segur que ho has de disfrutar moltíssim, no? Segur que t'has de passar de conya i superbé, no? Però, clar, has d'arribar a estar bé físicament, no? Per poder disfrutar estar de conya.
També t'ho pots prendre amb calma, no pot ser la meva situació, no? Que intenta sempre anar a fer el millor, però hi ha molta gent que conec que també s'ho va passar bé i van amb amics i s'ho passen bé, s'ajuden, i al final també és una manera de disfrutar d'aquesta carrera, no?
Està havent-hi un pas de gent que feia només curses i busca algú més? I sí, hi ha cada vegada un salt de més gent?
Jo penso que aquestes carreres sempre tenim 5.000, 8.000 persones a cada carrera, no? Que és molta gent. Clar. I penso que la gent al final busca això, no? Curses de muntanya o de córrer n'hi ha moltes, i al final la gent busca un al·licient més, que crec que és el que els fa motivar venir aquestes carreres, no? Perquè t'has de superar una mica més corrent. Al final tothom al seu ritme pot córrer, i aquí és un al·licient més d'intentar superar els obstacles.
Doncs escolteu, carregats d'al·licients, que marxem de l'entrevista amb l'Albert. Albert, que tinguis molt bona entrada de les vacances, aquestes vacances de Nadal, així per anar fent running. Evidentment et seguirem la temporada que ve, perquè a més com que hem estrenat la modalitat de cròniques des de la furgoneta, també amb l'Albert, ho fèiem ja amb els Sobirats i ara ho fèiem amb el Soleil, doncs això està bé. Una abraçada, Albert. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Albert, per estar aquí. Ton, per cert, ja li hem fet la fotografia pel nostre Instagram, també si algú el vol veure, ja el tenim penjat a l'Instagram del Tujugues.
Doncs va, som-hi! Carai, tu, els HIM, aquí, sonant en directe a una cotidiana, que feia temps que no sentia aquesta cançó, i em recorda a èpoques passades amb el Raúl. Mira aquestes coses, quan érem així una mica més de rock dur, i aquestes coses, oi que era? Era HIM això, Raúl, no m'he equivocat, oi? Ara igual m'estic fent petons la gallada.
Salto jo al rescate, perquè el Raúl no t'escolta, però és Muse, és Muse.
Ah, és HIM, Muse, és Muse, perdó.
És Muse,
és veritat, és veritat, mare
de Déu. Uprising, de Muse.
podem tirar-ho enrere, això, i tornar-ho a gravar o no? Escolta, se'ns està fent molt tard, són dos quarts i mig tocats de nou del vespre. Àlex, avui ens has preparat un repàs de com està la situació del futbol base del Sant Feliu, perquè en volíem parlar i va ser una de les teves condicions per fitxar pel tu jugues. Escolta'm, doncs, avanti amb el futbol base.
No, però sí que, no només amb el futbol, sinó crec que estaria bé que de tant en tant poguéssim fer un repàs a totes les bases de tots els esports que hi ha, no? Avui podem començar pel futbol, però sí, està molt bé, perquè al final és el que acaba nodrint els equips i al final és una mica el que dona sentit als clubs locals, no? I per tant, avui ens feia gràcia, doncs, començar repassant una mica el futbol, i per fer-ho, tenim el coordinador de futbol base del Club de Futbol Sant Feliu, l'Ismael Montfort. Ismael, molt bona nit.
Bona nit.
I moltíssimes gràcies, perquè t'hem agafat així a l'últim moment, però pensàvem que avui era molt interessant poder sentir la veu d'algú del club, una mica perquè ens valorés una mica la salut de l'estat del futbol base a Sant Feliu, no? Com està la cosa?
Bueno, el tenim força bé. Volia fer un apunt, eh? Dic que el futbol base porta la meitat de la coordinació, el porta el Walter, eh?
Ah-ha.
Que no se senti ofès ara.
Doncs el Walter, eh? El Walter Brito i l'Ismael Montfort.
I el Jordi Guiteres també.
I el Jordi Guiteres. Bé, de fet,
tres coordinadors que portem tot el base.
Feu tot un staff de coordinació, doncs, perfecte, i aquí queda dit. Magnífic.
Una vegada aclarit, bueno, el futbol base em sembla que el tenim molt bé. L'únic que ens fallaria una mica és la categoria de cadets, que d'aquesta edat no acaba de funcionar. Ja no sé si és que a nivell de poble no hi ha nanos d'aquesta edat o què ha passat. Aquesta època devia ser una mala garratxa. I per tot l'altre, pues, tenim un juvenil que l'hem pogut muntar al final, penes i treballs, però al final sembla que ha quedat un equip molt maco, està funcionant molt bé. També vull parlar de l'escoleta, que la porta el Jordi Tudela i el Pep Acosta i la Laura Mínguez, que tenen dos grups de 4 i 5 anys, que deuen haver entre 15 i 20 nens, que funciona molt bé. Després tenim tres benjamins, després tenim dos alevins, dos infantils i el juvenil. Vull dir que em sembla que estem funcionant molt bé a nivell de futbol base.
És molt important, Ismael, l'aposta que s'ha fet en aquests darrers anys per apostar perquè hi hagin entrenadors formats i que això al final és el que acaba donant una mica de sentit a tots aquests equips, no? El fet de que cada vegada es potenciï més la formació, no?
Sí, ara volia, des d'aquí, des del club, donar gràcies als entrenadors, als delegats, a tot el món que col·labora en aquest futbol base, que s'està portant molt bé. I jo crec que és positiu. Esperem una temporada que funcionarà bé.
Bé, doncs, Ismael, ja per anar acabant, que no et volem destorbar gaire, nosaltres ara aprofitarem per fer un repàs més exhaustiu de cada una de les categories, però si haguessis de fer una petita valoració final, de dir, bueno, aquestes primeres 7, 8, 9 jornades que portem, com estan els equips a nivell competitiu?
Jo crec que estem bé. Hi ha equips que estan competint molt bé i estan més a l'amunt que els altres, però jo crec que s'està treballant molt bé el futbol base, i el que interessa és que aquest any, pues, a nivell esportiu i d'aprenentatge, pues, alguns equips estan fent molt ben posicionats. I bueno, la qüestió és tirar endavant això, i el respecte, i l'esport, i treballar tots aquests sentits del futbol.
Perfecte, doncs, Isma, moltíssimes gràcies per aquestes paraules avui a Ona Codinenca, i molta sort i a seguir treballant amb aquest futbol base.
Molt bé, gràcies des del Club de Sant Feliu. Merci.
Bé, doncs,
Àlex, tenim números d'aquests equips, més o menys, per saber per on passen?
Sí, mira, anem a fer una mica de repàs, vinga, perquè si ens estan escoltant...
Minuto i resultado,
va, mira... Com ja apuntava l'Isma, hi ha una escoleta que la porta el Jordi Tudel, el Pep Acosta i la Laura... Que de fet és formació pura i dura en aquest sentit, vale? Que aquí sí que són els inicis dels nanos quan comencen el primer contacte amb el futbol. Per tant, aquí no hi ha massa un sentit competitiu, i on te comença ja més el sentit competitiu ja és amb el prebenjamí. Tenim un prebenjamí B, que en aquest cas aquesta setmana van perdre contra l'Escola Pia 5-2, i tenim jugadors, bueno, mítics cognoms aquí, eh? Gerard Carner, Naira Fernández, Gerard Martínez, Pol Núñez... Aquí ja comencem a tenir jugadors amb cert renom futbolístic. màxim golejador de la categoria del club, de l'equip, el Gerard Martínez amb 5 gols, i a veure si em dius qui són els entrenadors d'aquest equip. Ton, a veure si ho saps.
Home, no sé, m'atreviria a dir que és Jesús Carné.
Jesús Carné, efectivament. Jesús Carné i la Jana Nadie són els que porten l'estaf tècnic del Prima Benjamí B, que de moment, i parlant a nivell competitiu, i això en el futbol base doncs, té una importància realment relativa i és el de menys, però bueno, una mica perquè ens anem situant. No? Aquest Prebenjamí B, de moment el tenim situat en una dotzena posició, però bueno, portem 6 jornades i per tant encara queda molta lliga per davant. De prebenjamins n'hi ha un altre, que és el prebenjamí A. Aquest prebenjamí A aquesta setmana no han jugat, vale? I tenim també cognoms com jugadors com el Pau Clapés, l'Iker Ruiz o l'Eric Gargallo. Aquí el màxim golejador de l'equip és l'Adai Fontcoberta, que porta 7 dianes d'aquest prebenjamí A. I és un equip que l'entrena el Manuel Gargallo i l'Amador Jiménez. El prebenjamí A el tenim situat també en una dotzena posició, però amb un partit menys i per tant també la lliga és molt llarga i segur que aniran sumant més punts. Anem a una altra categoria que són ja una mica més grans. Anem amb el Benjamí C. Aquesta setmana han guanyat 6-0 contra el Vallès Atlètic i aquí també, atenció, tenim els Àlex Toneu, els Marcs Bonis, l'Octavi Dax, l'Unai Parra o els Pol Espalters. Aquí atenció, perquè el màxim golejador és l'Arnau Rodríguez, que porta 20 gols i és el màxim golejador de tots els equips de Sant Feliu. 20 gols, és el màxim golejador de tots els equips de Sant Feliu, el Arnau Rodríguez, aquest equip que porta el Jep Nortes i el Dani Herrero. I aquest equip està situat en aquest moment en la segona posició, cuidado, 6 partits jugats, 6 partits guanyats, el Loro. El rival, em diuen que el rival fort aquí és el Lliçà, que en aquests moments va primer, i tercer, amb els mateixos punts que el Sant Feliu, hi va el Caldes. Atenció. I la propera setmana, atenció, el diumenge que ve, Caldes-Sant Feliu. Per tant, derbi clàssic, jugant-se aquesta primera posició el Benjamí C contra el Caldes. Per tant,
va, que serà bonic, aviam si podem tenir una crònica en directe de
sí, sí, perquè aquest Benjamí...
Crònica, una veu d'algun nano.
Aquest Benjamí C em diuen que té molt bona pinta i em diuen que estarà lluitant en les últimes jornades per l'ascens de categoria. Aquests benjamins els tenim situats tots a la tercera divisió, val? Passem al Benjamí B. El Benjamí B, que és el Benjamí que entrenen Dani Torres. I és un equip que hi podem trobar jugadors com el Jofre Figueres, el Cheik Diallo, el Jam Karin o el Nil Rovira. En aquest cas, el màxim golejador és el Martí Bustamante. I aquesta setmana va ser un partit una mica desafortunat i van perdre 11-0 contra el Vigues. Tot i això, el Benjamí B està situat al mig de la taula, en una còmoda desena posició. Han jugat 6 partits, n'han guanyat 2 i, per tant, de moment, a la zona tranquil·la de la taula. Si enganxen un parell de partits guanyats, segur que aniran escalant posicions. Parlem ara, si us sembla, del Benjamí A. I atenció a aquest equip, també el Benjamí A. El Benjamí A aquesta setmana que va guanyar 2-1 contra el Mollet. I tenim els bessons Grifell, el Carlos Roca o el Pol Fernández com a jugadors. El màxim golejador és el Pau Benítez i aquest equip que l'entrena l'Albert Sobreviela i el Didac Conill. El Sant Feliu, en aquest cas, aquest Benjamí A, cuidado perquè es troba a la segona posició, 6 partits jugats, 5 de guanyats i només una derrota que va ser a la primera jornada contra el Lliçà, va ser allò un tropiezo a l'hora de començar, però atenció perquè porten 5 partits seguits aconseguint la victòria i això els ha portat, com us dic, a la segona posició d'aquest Benjamí A, només a 3 punts de l'Escola Pia de Granollers, que és qui lidera la classificació. Saltem ara de categoria, anem a l'Alaví. A l'Alaví, atenció amb aquest Alaví, perquè l'Alaví cal dir que està a la segona divisió. Els altres que hem anat comentant fins ara estan a tercera divisió, però l'Alaví, l'any passat l'Alaví va pujar de categoria i aquest any estan a segona divisió. Això és una mica un hàndicap perquè el nivell és bastant elevat i això de moment en aquestes primeres jornades el Sant Feliu de moment ho està patint. En aquesta setmana el Sant Feliu va perdre 2-1 contra la Garriga, però és un equip que tenim jugadors com en Roger Masiques, el Xavier García, el Martí de Riquer, el Bernat Barrera o el Diego Pisani. El màxim golejador és un altre jugador amb cognom il·lustre, Marc Toneu, amb 7 gols. I l'entrenador no pot ser un altre que l'Isma Toneu. De moment, l'Alaví ja està situat a la 14a posició. De moment només han aconseguit 2 punts, però em diuen que han jugat contra els equips de la part alta de la classificació i, per tant, ara ve unes jornades que podrien ser més assequibles perquè l'equip de Toneu acumulés més punts i els fes pujar i escalar punts a la classificació. Parlem ara de l'infantil, a l'infantil B. En aquest cas, a l'infantil B, aquesta setmana va perdre 1-6 contra el Palau i aquí, bé, aquí jo faig menció especial perquè, clar, aquí aquest el segueixo una mica més a prop. Aquí tenim jugadors com el Gerard Samsó, el Guillem Mir, l'Arnau Cerdà o el Joan Camps. El màxim golejador de l'equip és l'Àlex Chacón, la bala de la banda esquerra santfeliuenca. En aquest cas, aquest equip de moment es troba situat a la mitja taula, de moment amb 6 punts, però amb un partit menys que la majoria d'equips de la categoria. Es situa en una 9a posició, com us dic, en una mitja taula. Aquest equip està entrenat pel Jaume Cerdà, per Lisi Nuevo i de delegat, que és el Isaac Tantinyà. Seguim amb els infantils, en aquest cas amb l'infantil A, que aquest és un dels altres equips que de moment té molt bona pinta, molt bona pinta. Aquesta setmana va guanyar 8-1 contra el Vallès Atlètic. És un equip on podem trobar noms com l'Arnau Vallejo, el Toni Viu, el Dani Torres, l'Arnau Rovira, i el màxim golejador és en Pere Grima, que porta ni més ni menys que 16 dianes. És el segon màxim golejador de tots els equips de Sant Feliu, en Pere Grima, amb 16 gols. Aquest equip entrenat per en Fran Pujol i l'Alfonso Fernández. El Sant Feliu, l'infantil A, aquest infantil A es troba a la segona posició i atenció, 6 partits jugats, 6 victòries acumulades. Només li segueix el ritme al Granollers, que porta també 6 partits jugats i 6 partits jugats i 6 partits guanyats, però atenció, perquè aquest diumenge al camp del Granollers, atenció, apassionant partit entre el Granollers i el Sant Feliu per jugar-se la primera posició. Per tant, els nois del Fran Pujol esperem que s'emportin de Granollers els 3 punts i tornin aquí amb el liderat. Aquest infantil A, com us dic, molt bona pinta per intentar lluitar per l'ascens de categoria, intentar pujar, en aquest cas, a la primera divisió, perquè als infantils no hi ha tercera divisió, sinó que hi ha la categoria més baixa, és segona, i per tant estaríem parlant de pujar a la primera divisió. I acabem el repàs amb el futbol base parlant d'aquest juvenil. El juvenil sempre costa molt portar juvenils perquè és una edat conflictiva, és una edat complicada, val? Ja ens ho deia, ens ho apuntava abans l'Isma. Aquest juvenil, que hi ha jugadors com en Guillem Poses, en Joan Bax, en Roc López o l'Àlex Rossell. L'Albert Benito és el màxim golejador, que de moment porta una diana, però és que cal dir que el Sant Feliu només ha jugat 2 partits. I només ha jugat 2 partits perquè del grup on està enquadrat el Sant Feliu hi ha 3 equips que s'han retirat abans de començar, i això fa que de moment hi hagi equips que portin 5 jornades jugades i el Sant Feliu només en porti 2. Per tant, en aquest cas el Sant Feliu es troba en una 9a posició, que és molt enganyosa perquè només ha jugat 2 partits. Per tant, una victòria i una derrota és el palmarès que de moment acumula el Sant Feliu. I bé, aquest és una mica el repàs que avui volíem fer per donar una mica de protagonisme al futbol base del Sant Feliu. I si us sembla, el que seria interessant és, dintre de 5 o 6 jornades, tornar a fer un repàs per veure com evoluciona el futbol a Sant Feliu, no, Raül?
Sí, sí, sí. També tenim pendent que no ens oblidem d'ells el futbol base, a l'hoquei base. El bàsquet base vam parlar fa 2 setmanes amb el Toni, que ens va fer una de pas, sí. I aviat també farem una de pas d'aquests equips de l'hoquei.
Bueno, la idea del... Sí, sí, perdona, no, hi acabo. La idea del Tujugues és el que deia abans el Ton, és una mica el potenciar i el donar veu també, doncs, aquestes joves promeses, que també està molt bé que es puguin sentir per la ràdio de tant en tant i que també els hi donem el protagonisme que es mereixen.
I tant que sí, i tant que sí, i sabeu que des d'aquí ho hem defensat sempre moltíssim, això és un dels cavalls de batalla que tenim. Però abans de marxar vull passar per Segre Televisió, perquè tenim el Joan Llompart, que ens està escoltant des d'allà, perquè ell va ser els ulls d'almenys el que hem pogut veure després del partit aquest del picat Sant Feliu, i volíem doncs poder parlar amb ell 3 o 4 minuts perquè ens fes una mica una crònica in situ, no? Hem llegit cròniques, n'hem fet cròniques tots plegats, però ell ho va poder veure. Joan, bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Doncs bé.
Escolta'm una cosa, comentàvem al principi del partit un empat, i jo vaig definir-ho ahir com un empat insults, un empat que no va deixar content a ningú, i a més, per les declaracions que vaig poder sentir després del partit, que va captar Ser Televisió, cap dels dos entrenadors va quedar content.
Doncs no, cap dels dos, curiosament. És un empat que, almenys des del meu parer, és el més just, perquè tots dos equips van treballar per guanyar i s'ho mereixien de la mateixa manera. Per tant, tots, però com bé dius, tots dos entrenadors pensaven que mereixien més. De fet, el Sant Feliu jo crec que va entrar millor al partit, es va posar per davant, va tenir un penal que no va aconseguir transformar, i després sí que l'Alpicat és un equip més de segones parts, i a la segona part va tenir més ocasions, va aconseguir posar-se per davant, i quan semblava que el més difícil ja estava fet, l'Alpicat és un equip que no sap defensar bé i es va posar a defensar, no, els minuts finals, quan de fet s'hauria d'haver posat a atacar i intentar sentenciar el partit, i això va fer doncs que el Sant Feliu doncs tingués uns moments d'atac i gol i acabés aconseguint aquest quart gol, i al final ve a la desesperada, encara hi va haver una última opció, però no van aprofitar els locals. Llavors, per mi, un empat just. Ara bé, els entrenadors, com bé dius, no estarien gens d'acord.
Vaig sentir a Roy, que comentava, l'entrenador de l'Alpicat, que estava molt desconforme amb l'arbitratge, em va fer l'efecte. Tu creus que va tenir un paper important?
Bé, sí que va ser bastant permissiu, sobretot, penso jo, al primer temps i a l'inici del segon, i el que passa és que cap al final del partit, com et pots imaginar, doncs els ànims estaven molt a flor de pell i el públic protestant moltíssim perquè era un marcador ajustat. Hi va haver una targeta blava a Mats Zilken a poc del final, que deixava l'equip amb inferioritat numèrica. La targeta diu el Xavi Roy que sí que ho era, però clar, la grada ja estava encesa d'abans, i bueno, suposo que tot plegat, la sensació que amb la que es va quedar el públic va ser aquesta, i l'entrenador el que es queixava era de la permissivitat de l'àrbitre a la primera meitat, en què hi va haver relativament poques faltes. No van arribar ells a la desena falta, i clar, potser si l'àrbitre hagués ficat el llistó una mica més baix, doncs segurament el Sant Feliu hagués arribat a aquesta desena falta, que hagués donat una opció més a l'Alpicat.
Escolta'm, Joan, i per anar acabant, que tampoc volem, ens queden 3 minuts per acabar el programa, l'Alpicat, quines perspectives de temporada té?
Doncs bé, la intenció de l'equip era estar a la part alta, el que passa és que han començat, penso jo, de la pitjor forma possible, i han hagut molts canvis aquest mercat d'estiu, encara s'han d'adaptar molts dels jugadors que han arribat, i l'equip no està oferint el hockey que s'esperava, potser, i falta molt encert de cara al gol, molt treball defensiu, falta millorar molts aspectes, però bé, l'equip està en aquesta fase de treball. Tampoc ha tingut tota la sort, és un equip que dubto que estigui a la part baixa, i si bé no crec que lluiti per l'ascens, sí que el veurem segurament més amunt durant la temporada.
Doncs Joan, escolta, moltíssimes gràcies, i que tingueu molta sort a partir d'aquest dissabte i fins que torneu a venir a Sant Feliu amb aquest Alpicat. Una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, igualment, una abraçada.
Fins aviat. Nois, ens queden 2 minuts per acabar el programa. El Sant Feliu acaba d'arrencar, li està costant aquest principi de temporada, i aquest cap de setmana té un partit trampa, perquè anar a jugar a Raspeig, sempre els equips que no hi van o tal ho donen per guanyat, i és una pista dificilíssima, amb desplaçament i tot plegat, per tant, complicat, cap de setmana complicat.
La veritat és que sí, li va anar una mica d'un pèl al Sant Feliu aquesta jornada, perquè recordem, pels que no hagiu seguit el partit, El Sant Feliu va empatar quan faltaven 27 segons, em sembla, una cosa així, aproximadament.
Sí, 37, sí,
o 37 sí, segons. I després, a la següent jugada, hi va haver-hi una targeta blava...
al Fages, sí, al Marc Fages, amb falta directa.
Falta directa, que en aquest cas el Picat podia haver acabat de desnivellar el d'allò, no?, el partit. Tot i això, important que el Sant Feliu no se li escapés almenys aquest punt, i a veure si la setmana que ve podem fer la primera victòria per començar a agafar confiança, no?
Jo crec que estaria molt bé, jo crec que estaria molt bé que arribi aquesta primera victòria.